a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i t'estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer. Avui ja és dijous, és 20 de març i bé, potser no te n'has adonat, perquè potser no fa el temps exactament que et penses que hauria de fer, però ja estem a la primavera. De fet, no fa massa, des de les 10 del matí i 2 minuts, que hem entrat a la primavera. Avui és l'equinoci de primavera a l'hemisferi nord, és l'equinoci de la tardor a l'hemisferi sud. De dies mundials avui, escolta, els que vulguis. Mira, si vols comencem, perquè avui és el Dia Internacional de la Felicitat. Vinga, ha d'haver un dia, has de ser feliç. Hi ha moltes preguntes amb això, eh? Què és ser feliç? És que potser no és el que et penses, i per això ens costa tant aconseguir-ho. Potser no anem tan encaminats del que és la felicitat, o potser sí. Però avui també és el Dia Mundial del Gorrión, de l'ocell, Dia Mundial de la Salut Bucodental, Dia Internacional de la Llengua Francesa, és el Dia Mundial Sense Carn, Dia Mundial de la Farina i, per rematar-ho, el Dia Mundial de la Granota. Ja veus, que hi ha de tot. Però vaja, que per nosaltres el més cridaner és que hem entrat a la primavera. Meteorològicament parlant, en parlarem d'aquí uns minuts. Sembla que el mar seguirà amb aquest pla que té. Però també, al seguir avançant dies al calendari, veiem que s'acosta la primavera i la quaresma. I, per tant, doncs, hem de parlar de les xarles quaresmales que arriben a l'edició d'aquest 2025. Està organitzat per la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida. I mira, anem a saludar el seu president i amic, el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Escolta, les xarles quaresmales que no falten a la cita d'aquest any, 2025. Anem a recordar per la gent que, si encara no han vingut mai o no saben exactament què és, escolta, què són i per què les organitzeu?
Home, fa 14 anys que les fem, sempre en col·laboració amb el Bisbat de Lleida, sempre amb el bisbe Salvador Jiménez. Són una preparació del que serà la nostra Setmana Santa, la nostra Quaresma. El que sí que et puc dir és que bueno, pues, la gent té molt d'interès de participar, sempre omplim de gom a gom i bueno, portem personalitats importants. Per exemple, portem a Paco Cabreo, que és el vicari de pastoral de la diòcesi de Barbastre de Montsó, i després, això serà el dia 25, perdó. Però el dia 24 inaugurem una exposició dedicada a la Mare de Déu dels Dolors, un homenatge a l'Antonieta Merola, que va ser bueno, pues, l'esposa del prior de la congregació, sí. Va ser molt treballadora, i la veritat és que penso que mereix un homenatge. Aquest any el cartell està dedicat al pas de la Casa d'Andalusia que processona el Divendres Sant i que està a la Puríssima Sang, i el dia 27 tenim una altra conferència també que parla, lògicament, de temes quaresmals, i per això han buscat amb una altra persona que penso que farà molta il·lusió. És una persona molt coneguda que parlarà de la mirada de Jesús precisament en aquest cas a la Setmana Santa, i aquesta nos la impartiran directament el senyor, en aquest cas, Joan Vidal, que és, en aquest cas, bueno, és pediatre, però ben conegut amb el món, en aquest cas, de la medicina, però que també és a la medicina, en aquest cas, de l'ètica, dins de la mateixa. Molt amic del doctor Vinyas i companyia. La veritat és que està molt bé. Són 24, 25 i 27. Per què han fet un salt? Perquè el dia 26 la banda de l'exèrcit de Barcelona, de Barcelona, fa un concert a la Llotja de Lleida i vol anar molta gent. No?
Cosme, totes aquestes activitats on es realitzen?
Aquest any són de forma itinerant. Aquest any és a la Casa d'Aragó, tant la inauguració de l'exposició, que a més estarà complementada bueno, pues amb un concertista, que és el Miquel Llacera, i a més una recitació poètica de Quaresma amb la Paquita Otto i amb el Paco Muñoz. Jo penso que serà
bueno,
una cosa...
La Paquita ja saps que tinc debilitat, la Paquita Otto, si teniu oportunitat aneu-la a veure perquè us posarà els pèls de punta.
Bueno, és companya meva del Toar i jo quan faig aquestes coses intento portar gent bona, no?
Clar.
I Paquita és una persona emblemàtica per nosaltres. Paco Muñoz és el que em coordina des de la federació quan fem el concert poètic musical i les Nadales, és el director del coro Romero i Jara de la Casa Andalusia i per tant jo molt content. Per cert, vull complementar que el dia 5, per primera vegada que no s'ha fet això amb les cases regionals de tota Espanya, es farà un retiro espiritual. Un retiro espiritual amb el qual penso que pot estar molt bé, que també s'està Manel Mercader, hi ha uns vicencians també que faran un altre... Seran 20 minuts que parlarà cadascú. Primer comencem amb una missa el dia 5 a les 9, després un petit esmorzar, i començaran 20 minuts una persona, un guitarrista que és l'Antonio Aldejano, 20 minuts més un altre conferenciant, el guitarrista una altra vegada i 20 minuts més del tercer. Jo molt penso bé. Que pot quedar molt bé. Si dan 2 hores i mitja, una mica de reflexió, perquè potser anem massa accelerats i estem perdent algo molt bàsic, que són els nostres valors.
Això tens tota la raó. Tot això aquest any a la Casa d'Aragón a Lleida, que està en el passeig de ronda número 4, totes les activitats, Cosme, gratuïtes.
Són gratuïtes.
I l'accés
sí,
lliure.
Aperitiu al final, el que no haurà pernil i tot això. Estem a Quaresma, haurà de tot menys pernil, xoriço i tot això. Són molt 24, bé. 25 i 27. El retiro espiritual no és a la Casa d'Aragó, sinó a la pròpia parròquia de Sant Jaume, on està mossèn Daniel Turmo Gargallo, que és el nostre assessor religiós.
Molt bé, doncs això ho organitzen des de la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida. Hem parlat amb el seu president i amb l'amic, el Cosme García. Cosme, escolta, gràcies i que vagi molt bé totes aquestes xerrades i aquestes activitats.
Jo, el proper any buscarem que sigui un tal Ricard Álvarez perquè això. Parli un pare de família amb el món del periodisme com veu la Quaresma.
Gràcies, Cosme.
Una abraçada i molt bon dia.
Si és que jo parlo amb el Cosme i és embolicar-me amb històries. Va, per sobre dels 15 graus, no res, 15,1, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà? Carlos Pinya, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Aquest dijous a la província de Lleida tenim cels ennuvolats, disminuint a intervals de núvols. Les temperatures diurnes avui pugen més notablement al Pirineu. Podrem arribar màximes de 21 graus a la Seu d'Urgell, 20 a Lleida i Balaguer, 18 a Vielha e Mijaran i 17 a Tàrrega. Demà divendres continuarem amb cels coberts, amb precipitacions dèbils a moderades durant les hores centrals del dia, que podran ser persistents al Pirineu amb una gota de neu baixant dels 2.200 als 1.800 metres. Les temperatures diurnes tendiran a baixar en general, més notablement al Pirineu, excepte a l'extrem sud, on no s'esperen canvis. Es preveuen màximes de 19 graus a Lleida, 18 a Balaguer, 17 a Tàrrega i 14 a la Seu d'Urgell i Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Dia amb vent i, per tant, la sensació tèrmica és inferior perquè, al final, ens hem quedat a una mínima de 11,6 graus. La mínima, per tant, és alta. Va, a veure si tens bona oïda, que tinc ganes de convidar-te a dinar o a sopar al tram Braseria del Nastasi.
Posa a prova el teu coneixement musical. Acceptes el repte? Una frase és una pista. T'atreveixes a jugar amb nosaltres? Endevina la cançó i podràs anar a dinar o sopar al Tram Braseria. Aquesta és la pista.
En quina cançó es diu?
No et fa una mica de pena quan sents la nostra cançó? Les coses no són com abans des que vam trencar el juny passat.
Envia el títol de la cançó i el grup o intèrpret en un missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, i podràs guanyar un dinar o sopar al Tram Braseria. Ets un malhomen? Demostra-ho.
Tu prova, i igual tens sort, eh? Prova.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
I què et sembla si parlem d'animals de companyia? Des de la vessant, doncs, d'aprendre coses, que al final no ningú neixem ensenyats i va bé escoltar persones que en saben més. Jo ho porto fent tota la vida. O sigui, al final es tracta d'això, a la ràdio convidar persones que sempre saben més que un mateix de qualsevol tema, i aprendre molt i poder preguntar. Parlem d'animals de companyia els dijous i ho fem amb Anadon Veterinari. Sí, clar, jo sí que et podria parlar de gossos i de gats, però fins a cert punt, i segurament cauria en tòpics o et diria aquestes coses que diu tothom. Però és que de vegades les coses que diu tothom no tenen ni cap base científica, ni cap fonament, ni són correctes en el pitjor dels casos. Avui parlarem d'una cosa d'aquestes. parlarem d'una cosa d'aquestes, però bueno, no t'avanço. Anadon Veterinaris, on estan? Al carrer Segrià número 11. Estan encantats de que vagis a visitar-los, però encantadíssims. No has de comprar res, no has de contractar cap servei, només cal que vagis i els visitis. La setmana passada, a més, la Imma Sabaté ens deia que si tu tens un gos relativament petit i no ha anat mai encara a un centre veterinari, malament, perquè ja hi havia d'haver anat, però si encara no hi ha anat mai, doncs que el portis, però que no li faran res, que només pots anar de visita, i així ell també veu, ell o ella, el gos o gossa, que no passa res, que poden anar i que no passa res. Estan al carrer Segrià número 11, i després tenen aquell telèfon que funciona sempre, el 973-266-388, 973-266-388, funciona sempre, vull dir que si tens un problema pots trucar l'hora que vulguis, que hi haurà una veterinària o un veterinari de guàrdia que t'atendran sense quotes, sense subscripcions, de manera totalment gratuïta. Imma Sabaté, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Imma Sabaté és infermera veterinària, terapeuta felina certificada, i avui ens ve a parlar d'aquelles coses que es diuen, i que moltes vegades es diuen amb bona intenció, però que ens falta coneixements per escampar certes afirmacions. I anem a parlar d'alimentació. Ho podríem extrapolar a la de les persones, perquè està ple de, a les xarxes socials està ple d'experts o presumptes experts que et diuen què has de menjar i què no has de menjar. Però vaja, vull dir, si tu te'n mires uns quants, acabaràs o menjant de tot o no menjant res, perquè tot és bo i tot és dolent. Bueno, doncs amb animals de companyia això també passa. Jo crec que fa molts anys no passava tant, però ara sí, no? Ja us trobeu amb moltes tendències.
No. És més d'ara. I aquest avui porta molta controvèrsia.
Molts influencers, moltes tendències, dale esto a tu perro, esto no... Bueno, a veure, anem a parlar. Avui ens centrem en una cosa molt concreta.
Molt concreta,
podem fer
sí.
tota una sèrie de programes d'alimentació, però
sí,
avui en una molt
no
concreta.
No parlaríem de res més.
Pinsos. Li he d'afegir cereals? Sí o no? Són bons? Sí o no? I si sí, quins?
Exacte.
Venga.
El tema és, és bona idea continuant o donar-li a la meva mascota penso amb cereals? Aquest programa que he preparat avui, he de dir que ha sigut gràcies a una amiga meva que ha fet el que no tenia que fer i ara tinc a un dels seus gats malalt. Així que, i a més ens escolta sempre.
Bueno, parlem de gossos o de gats, avui?
De les dos. En el cas de la meva amiga, que me va donar la idea pel programa d'avui, però com ella hi ha moltíssima gent...
Tens amics que tinguin gossos o només tens amics que tenen gats?
Sou
com un clan?
No. Quasi tots tenen gat. Molts també, gats i gossos. O només gos.
Vale, que m'havies assustat ara.
A veure, sí que és veritat que ella me va donar la idea, bueno, més bé el seu gatet me va donar la idea, però hi ha moltíssima gent i m'ho trobo molt, 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 i cada dia més a la consulta, per lo que dius tu. Perquè hi ha gent que surt parlant i diu coses que no tenen cap sentit i la gent es pensa que sí. Doncs, la decisió d'alimentar la teva mascota amb penso que conté cereals depèn de diversos factors, incloent-li la salut i necessitats específiques de la teva mascota, no de la del veí, ni la del meu amic, ni del veí de dalt, la teva mascota. Són nutritius els cereals? Els aporten nutrients? Sí, els cereals poden ser nutritius i aportar diversos nutrients beneficiosos tant per a humans com per a les mascotes. Alguns nutrients que porten els cereals. Carbohidrats. Els cereals són una excel·lent font d'energia a causa del seu alt contingut en carbohidrats. Fibra. La fibra és important per a la salut digestiva i pot ajudar a mantenir un trànsit intestinal regular. Després, vitamines. Els cereals contenen diverses vitamines del grup B, com la niacina, la tiamina, l'àcid fòlic, que són essencials per al metabolisme i la salut general. Minerals. Alguns cereals proporcionen minerals com el ferro, el magnesi, el zinc, que són importants per a diverses funcions corporals. Proteïna. Encara que no en la mateixa quantitat que les fonts d'origen animal, els cereals contenen proteïnes vegetals que poden contribuir a la ingesta diària de proteïnes. Dit això, no tots els cereals són igual de nutritius.
Clar.
I podem i alguns poden ser més beneficiosos que uns altres. A més, és important tenir en compte la qualitat del pinso i la presència d'altres nutrients nutritius a la dieta de la teva mascota. Assegura't de triar un aliment balancejat que compleixi amb les necessitats específiques de la teva mascota. Llavors, encara que el cas del gat, que són carnívors al 100%, un pinso amb cereals és recomanable? Pot aportar nutrients? Sí, és cert. Els gats són carnívors...
Ui, no ho has dit gaire convençuda, eh?
Els gats són carnívors obligats, 100%, són carnívors. Cosa que significa que els seus cossos estan dissenyats per a obtenir la majoria dels seus nutrients de fonts animal, de fonts animals. No obstant això, alguns aliments per al gat poden incluir cereals com part de la seva fórmula. Punts a considerar sobre l'ús de cereals en el pinso del gat.
A veure.
L'energia. Els cereals proporcionen una font de carbohidrats que pot ser útil per als gats, per estar més actius. La fibra, com he dit abans, també la fibra dels cereals, poden ajudar en la ingestió regular del trànsit intestinal. Vitamines i minerals. Els cereals poden aportar vitamines del grup B, com he dit abans, i pel gat també és beneficiós. Contres. De donar... Clar, ara he dit els pros, ara els contres.
Clar, els que no toquen.
Els que no són bons pel gat.
Clar.
Pinso de baixa qualitat nutritiva. Què vull dir amb això? Els gats no necessiten carbohidrats a la seva dieta, ja que poden obtenir tota l'energia que necessiten de les proteïnes i grasses animals. Per tant, encara que sigui beneficiós que portin cereals al pinso, el ingredient principal no ha de ser el cereal. Un pinso de qualitat per un gat ha de tindre els quatre primers ingredients del pinso, ha de ser proteïna animal, bé fresca, deshidratada, parts de... Però el cereal, si té arròs, si té algun tipus de cereal, ha de ser el quart o cinquè ingredient i li donarà la energia que necessita i els beneficis que poden tindre els gats de menjar cereals.
Recordeu que la llista d'ingredients de qualsevol producte alimentari està ordenada, els ingredients els ordenen pel que n'hi ha més cap al que n'hi ha menys. Per això...
I ho fica, eh? El pinso de del gat hi fica, per exemple, pollastre fresc, 20%, pollastre dissecat, 5%, el que sigui, la proteïna que sigui, porc, conill, te fica el tant per cent. Si en quart o cinquè lloc trobem que fica arròs o cibada o el que sigui, un 5%, pues és un pinso que està molt bé.
Per això deia que, per això la Imma recalca que les quatre primeres posicions siguin aquestes, perquè serà els elements majoritaris. Eh?
Exacte. Parlo de gat perquè el gat són 100% carnívors. El gos, com és omnívor com natres, pot tindre cereal el segon més, ingredient del...
El gos és un animal que menja fins i tot el que li farà mal.
Sí, clar.
Sí. Sí, clar.
Claríssim, jo ho dic claríssim.
No tenen cap mena de sensació de perill ni res. No, ho mengen tot. O sigui, són omnívors del tot. Bueno, dit això.
Després, per què hi ha una campanya en contra dels cereals? Perquè, de veritat...
Hi ha campanya en contra.
Sí.
Pensava que hi havia campanya a favor.
No.
En contra.
Jo parlo de l'alimentació amb mascotes. Eh?
No,
ara
sí,
està
sí,
molt
sí,
de
sí.
moda que els cereals són dolents.
Ara són dolents.
Va. Encara que els cereals poden ser beneficiosos, hi ha diverses raons per les quals algunes persones i organitzacions poden estar en contra del seu ús a l'alimentació de mascotes. Una pot ser al·lèrgies e intoleràncies. És veritat que alguns animals poden desenvolupar al·lèrgies o intolerància als cereals, però vaja, igual que les poden desenvolupar al pollastre, a la patata o a la tonyina.
Mm-hmm.
Val. Dit això, la qualitat dels ingredients. En alguns casos, els cereals utilitzats en els aliments per a mascotes poden ser de baixa qualitat i servir com a farciment en lloc de proporcionar nutrients essencials.
Mm.
Per això sempre parlo de la qualitat del pinso. Un pinso que 10 quilos costin 5 euros no és un bon pinso. I per què? Perquè els 5 primers ingredients són arròs, cereals, cereals, més arròs i cereals. I després allà al final fica 1% de peix. no és un bon pinso, però això és barat. Perquè omplen el que ha de ser d'ingredients d'alta qualitat, com proteïnes animals, amb aquestes coses. Uh-huh. I després que tenim un gos o un gat tot gordito, però que li fas una analítica de sang, i està fatal.
Clar.
Perquè, clar, li estàs donant un pinso o una alimentació que no és bona. Després, preferències per dietes sense cereals. Algunes persones creuen que les dietes sense cereals són més naturals i adequades per la necessitat nutricional del gos i el gat. Això són creences. I després, molt, i que està fent molt mal, és màrqueting i tendències.
Sí.
Les empreses d'aliments per a mascotes a vegades promouen actualment dietes sense cereals com una opció més saludable, per a la tendència, així venen més, la qual cosa pot influir a la percepció pública. El màrqueting sempre està a l'última. Ells veuen que dient que si li dones a la teva mascota pinsos sense cereals és el millor del món mundial,
ja està,
venen molt més i la gent, oh no, perquè donar-li arròs al meu gat o gos és dolent. Sí, clar, si només li dones això, és dolentíssim.
Clar.
Però és com naltres.
Per això us deia que d'aquests temes és millor parlar amb una persona que hi entengui i que t'explicarà. Fixa't que l'Aima no t'ha dit que no en prengui o que sí que en prengui, sinó t'ha dit la quantitat i com.
Sí, és una opció.
I la qualitat. Mm. Però bueno, això aplica a tot, a l'alimentació de les persones, dels animals, de qui sigui. És millor menjar poc i de qualitat que molt i de baixa qualitat.
Mira, ara us diré un secret. És top secret, ara que no em sent ningú,
sí,
ho diré. El crunchy-crunchy aquell que els agrada tant als gossos i als gats del pinso, de l'aliment sec, el crunchy-crunchy ho fa el cereal.
El crunchy vols dir el crac-crac?
Crac-crac, sí.
Ah, val.
Crac-crac-crac. Allò ho fa el cereal. Uh-huh. I quan fica el lliure de cereal, hi ha algo que li fiquen perquè ho faci. Pot ser algun tipus de farina, pot ser patata.
O sigui, a veure si evitarem una cosa i n'hi donarem una altra que tampoc no li va massa bé.
No té per què no fer-li bé, però que sapigueu que no és veritat que el 100% sigui proteïna, perquè també tenen que ficar verdures, fruites, i a vegades és el que nosaltres no tenim present, que no, li dono pinso i el pinso... No, perquè és un aliment que està molt ben balancejat, ha de tindre de tot.
Clar.
El bon pinso parlo, eh?
Sí. Molt bé, doncs ja veieu, és un tema que dona, el tema de l'alimentació dona per, bueno, dona per parlar-ne de tot l'any.
Sí, tindré que fer un dijous al mes, nutrició!
Sí. O desmentir, o informar. En fi, si necessites una mica d'assessorament personalitzat, Anna Don Veterinaris, al carrer Segrià número 11. Ima Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard.
Se acerca la Semana Santa y el Puente de Mayo, y con ello, el respiro que tanto necesitas antes de que llegue el verano. Si aún no has dado con la inspiración para elegir tu destino, en Viajes El Corte Inglés te proponemos estas ideas de viaje perfectas para aprovecharla al máximo. Un viaje a la playa, a Egipto, a un parque temático o a bordo de un crucero. Reserva por solo 15 euros y consigue hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Yeah.
Cope Lleida.
I ahir et vaig fer una pinzellada de que s'inaugurava la nova exposició, que fa dies que en parlem, a l'Espai Groc, amb la Maribel Tost, amb la seva directora, però s'inaugurava la nova exposició que ens acompanyarà fins a final d'aquesta temporada al Caixa Fòrum. És una exposició, jo crec, d'aquelles maques de veure i de visitar, eh? Colors del món. És el títol que porta i els protagonistes són 56, ni més ni menys, 56 fotografies que ens mostraran doncs, aspectes del nostre planeta, del nostre dia a dia, de la nostra cultura, dels nostres paisatges, però agrupats amb un denominador comú, que és els colors. Els protagonistes seran els colors d'aquesta exposició. L'exposició va quedar oberta ahir ja, va haver també presentació a la premsa ahir, perquè va estar aquí a Lleida el comissari de l'exposició i avui tinc la sort doncs, de tenir-lo assegut aquí als estudis. Ell és el Rubén Duró, és comissari de l'exposició, és biòleg, és fotògraf, realitzador de documentals de la natura. En fi, ja veieu que és un apassionat del món de la part visual. Eh? Rubén, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días, què tal?
Oye, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Ayer ya abristeis las puertas de la exposición Colors del Món. Uh-huh. Supongo que como comisario pues estás mucho tiempo ideándola, pensándola, decidiendo qué va, qué no va y cómo va y dónde lo pongo y cómo lo explico. El momento este de abrir las puertas al público es el esperado, ¿no?
Sí, claro. Siempre cuando preparas un trabajo de cara al público, siempre el momento de presentárselo es importante y es emocionante, ¿no? Para, uh-huh, para saber cómo lo aceptan o cómo reciben la idea que tú has tenido, ¿no?
Uh-huh. Rubén, ¿tú eres biólogo de profesión y fotógrafo de afición?
No.
Fotógrafo de profesión también,
también,
¿eh?
Sí. También. Tengo una productora audiovisual y nos dedicamos a hacer imagen científica. Ajá. Y de naturaleza y audiovisuales, o sea, y documentales, hace ya muchos años, sí.
Me atrevo a preguntarte, sin conocernos, oye, ¿cuántos carretes en tu vida has usado?
Bueno, yo ahora ya afortunadamente
ahora
no uso
pero
ninguno.
Eso te digo, pero esto de la fotografía son, aunque sea de profesión, seguro que empezó como un hobby,
sí, claro,
y de muy joven.
Sí,
por eso te pregunto por los carretes.
Sí, sí, muchísimos carretes, sobre todo cuando estás empezando y aprendes, tienes que aprender, claro, antes se tiraba diapositiva. Mm. Y la verdad es que ha cambiado mucho la fotografía en ese aspecto, porque antes, para hacer una fotografía, te lo pensabas y te lo repensabas y calculabas la velocidad, medías muy bien la luz. Vamos, era todo un proceso porque, bueno, pues para un chaval joven aquello era dinero, cada carrete claro, era dinero, claro, porque era el carrete y el...
Se vivía más cada foto, ¿eh? El hacerla. ¿Y después verla?
Sí, claro, la trabajabas mucho más a la hora de hacerla y luego estabas siempre esperando el momento en el que te devolvieran revelada el carrete de diapositivas para ver. La desgracia entonces era que había que meter muchas veces el pulgar, ¿no? El pulgar, claro. Metías el pulgar para quitar fotos que no valían.
Claro.
Y de 100 fotos a lo mejor te quedabas dos, ¿no?
Sí, sí, ha cambiado mucho eso.
Ahora sí, ahora puedes ir tirando y bueno, y también descartas muchísimas, pero económicamente es mucho,
claro,
más.
Es muy diferente. Sí, sí. Rubén, vamos a hablar de colores, porque al final son 56 fotografías, pero el protagonista es el color. ¿Cómo la has ideado esta exposición?
Bueno, la idea es una idea... Normalmente estas cosas nunca se trabaja en soledad. Se trabaja con un equipo de uh-huh, gente, ¿no? Y aquí hubo un equipo de gente de National Geographic y un equipo de gente de la Fundación La Caixa, que llevamos a cabo todo el proceso de selección de fotografías, de preparación de la idea, ¿no? Y, bueno, está organizado en función, un poquito podría ser la exposición arcoíris, porque en uh-huh, realidad está con los siete colores, ¿no? Uh-huh. Y lo que me parece que es bonito y agradable de ver es que vas pasando de un ámbito a otro en función del color. Hay un ámbito dedicado al blanco, que es la mezcla de todos los colores, otro al rojo, al azul, incluso hay uno dedicado al violeta, ¿no? Que en principio no es ningún color, uh-huh, es una mezcla de varios colores, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y me parece que eso te... tiene muchas lecturas, ¿no? Muchas lecturas. Por un lado, hay una lectura puramente estética de ver el trabajo de los grandes fotógrafos, porque National Geographic, en realidad, no cualquiera puede trabajar en National Geographic. Hay una diferencia que a veces me preguntan, ¿no? ¿Has trabajado con National Geographic? Pues sí, he publicado en National Geographic, pero una cosa es publicar en National Geographic y otra cosa es trabajar en National Geographic. Es diferente, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que hemos publicado en las revistas de National Geographic, pero no tanta o muchísima menos que se puede considerar fotógrafos de National Geographic, porque National Geographic les encarga. Esos son grandes maestros, uh-huh. Hay grandes maestros. Y en la exposición se podrán ver fotografías de esos grandes maestros. Y realmente uno se da cuenta de por qué son grandes maestros de la fotografía, ¿no? De sus obras, y tanto a nivel técnico como a nivel estético, de composición, son verdaderas obras maestras, ¿no?, de la fotografía.
Rubén, ¿para quién está pensada esta exposición?
Para cualquiera.
No, siempre lo pregunto y siempre es la misma respuesta, pues a que la gente no tenga miedo de visitarla.
No, incluso los daltónicos. O sea, podrían perfectamente, cualquier persona puede ir a visitar esta exposición, porque cada persona... El enfoque, cuando alguien va a una exposición, el enfoque que le da es personal. Entonces, uh-huh. Cada uno puede extraer cosas interesantes en función de sus intereses, de lo que a esa persona le parezca más interesante en cada momento. Habrá gente que destaque la belleza de algunas fotografías por cuestión estética, otros que destaquen el propio montaje que ha hecho la Fundación Pesa Forum, uh-huh. en su instalación, otros que destaquen cuestiones técnicas de alguna fotografía en concreto. Bueno, claro. Claro.
Es que aquí cabe un montón de aficiones y de niveles, ¿eh?
Claro, incluso habrá gente que ya en alguna ocasión me lo han comentado, que intenta ver las diferencias entre las fotografías originalmente analógicas que hay y las fotografías digitales, con lo cual...
Ah, o sea que tenemos aquí hay mezcla, todo el mundo, ¿eh?
Hay fotografías de diferentes épocas de National Geographic. De hecho, hay fotografías de fotógrafos que ya no existen ya, uh-huh. Y otras de fotógrafos que están todavía activos, ¿no? Entonces, hay mezcla de fotografías y, bueno, cada persona puede sacar y extraer sus propias conclusiones. Sí.
Rubén, ¿con qué te gustaría que la gente saliera de ver la exposición? ¿Con qué te gustaría que se quedaran?
Bueno, hay una cosa que, aparte, dejando ya al margen la belleza de las fotografías, el interés del contenido de la fotografía, lo que puede uno aprender respecto a fotografía, hay una cosa que me parece importante y muy interesante en el plantear la exposición en función de los colores. Y es que nos hace ver que el mundo no es de un único color. O sea, que hay mucho más que el blanco y el negro, ¿no? Que entre el blanco y el negro hay una infinidad de colores. Aquí solo hay siete, pero con la mezcla de esos siete puedes hacer absolutamente los 16 millones de colores que tiene una pantalla de ordenador, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es. O sea, y eso trasladarlo a ese cromatismo ideológico, ¿no? O sea, que las cosas no son blancas o negras. Hay muchísimos matices y lo bueno es ser capaces de reconocer esos matices, de verlos. Y a unos les gustará más el naranja, a otros les gustará más el azul, a otros les gustará más el rojo. Eso va en función de las características de cada persona. Pero que existen todos los colores, que tenemos la capacidad, por evolución biológica, de ver la mayor parte de esos colores y que no hay por qué rechazar a ninguno. Uh-huh. Lo que hay que rechazar es esas gafas que se nos ponen para evitar ver esos colores. Esa es la idea, pero bueno, es una cosa muy personal, ¿eh?
No, oye, me parece perfecto. Tú eres el comisario, con lo cual está claro que es una buena idea, ¿eh? La verdad es que el mundo está un poco revolucionado, ¿eh? Y esta iniciativa, esta manera de verlo, puede ayudar mucho. Con lo cual, oye, te agradezco que lo hayas compartido con nosotros. Rubén, te voy a hacer una pregunta que supongo que te la han hecho mil veces y que hasta cierto punto incomoda. Son 56 fotografías. ¿Con cuál disfrutas más? ¿O con cuál dices, es que esta exposición vale la pena, sobre todo por estas? Por todas, ya entiendo. Pero ¿cuál dirías, oye, qué suerte que hemos podido conseguir esta fotografía?
Bueno, yo soy un enamorado de un fotógrafo muy famoso de naturaleza, que es Franz Lanting. Y hay una fotografía en esta exposición que para mí me parece una obra maestra en todos los sentidos, ¿no? Tanto por composición, como tratamiento del color, como, bueno, técnica, como el momento. Porque Cartier-Bresson dijo que la fotografía es captar el instante decisivo. Uh-huh. Bueno, pues en esta fotografía está captado el instante decisivo. Un instante antes o un instante después, esa fotografía no existiría.
Sí, sí.
Y me parece que es excelente. Es una fotografía que parece, tú la ves en principio y parece un cuadro, no parece una fotografía, parece que está pintado. Se ha visto en muchas ocasiones esa fotografía precisamente porque es una obra magnífica, ¿no? Y representa unos esqueletos de unos árboles en el desierto del Namib con una gran duna de arena detrás. Dicho así, dices, bueno, pues es un paisaje. Pero cuando la ves realmente y la percibes en su totalidad, ves que ahí hay muchísimo más. Ahí hay un conocimiento de la luz, un conocimiento de la técnica, un conocimiento del espacio, un conocimiento del momento, que para mí es pues quizá una de las fotografías icónicas de no solo de National Geographic, ¿no?, sino de, en general, de la fotografía.
Claro, a veces para los que no sabemos es simplemente me gusta o no me gusta y no sabes decir por qué, pero detrás hay toda una explicación técnica y también de momento, ¿no? De por qué esa foto y no otra, ¿no? Sí. Hay muchas veces que no sabes por qué, pero dices, es que esta foto me gusta.
Sí, sí, sí. De hecho, en realidad, el criterio básico para todo esto es me gusta o no me gusta. O sea, es directamente es así. O sea, o me gusta o no me gusta. Luego, hay muchas cuestiones debajo durante el proceso de creación de esa obra que, bueno, pueden ser más interesantes, menos interesantes, pero básicamente siempre es lo mismo. O sea, o me gusta o no me gusta.
Doncs Colors del Mona, ja està oberta aquesta exposició, la teniu disponible fins al proper 27 de juliol al Caixa Fòrum. És una... Yo creo que va a ser una exposición de hacer 56 pausas. Me explico, es ponerte delante de la foto y dedicarle unos segundos, o el tiempo que cada uno pueda, porque yo creo que se lo merecen también las imágenes, es parar y mirarla y reflexionar y intentar entenderla y a ver qué te transmite, porque cada uno también va a recibir cosas diferentes, ¿no? Pero tenemos 56, pues 56 paradas tenemos que hacer.
Claro, es que además en cada fotografía no solamente lo que aparece en la fotografía, digamos que detrás de esa fotografía está la visión que el fotógrafo ha tenido de ese momento. Y eso también es interesante. Es muy interesante ver, por ejemplo, diferenciar las fotografías hechas por fotógrafas, que son la minoría. Porque, bueno, históricamente eran fotógrafos masculinos, ¿no? Pero bueno, la diferencia que existen, además, se pueden palpar y ver entre las fotografías hechas por fotógrafas, por mujeres fotógrafos y por hombres fotógrafos, y las diferencias que hay entre la fotografía hecha puramente con criterio estético o la hecha con algo más, como puede ser una reivindicación social, la muestra de algún aspecto social, ¿no? Todo eso está ahí.
Oye, Rubén, en la exposición, cada fotografía, ¿qué información la acompaña? ¿Técnica o descriptiva o qué información habéis incluido?
Sí, hemos incluido la información del autor, del fotógrafo, y la información de qué es lo que representa la fotografía y dónde está hecha.
Vale.
Básicamente. Uh-huh. Eso está bien porque te permite, pues, que sea fotografías en África, en India, en diferentes lugares del mundo, que cuando vas mirando también la diferencia representada en esas fotografías respecto a las culturas de diferentes partes del mundo, pues también es interesante, ¿no?
Colors del Mona, 56 fotografies dedicades al color, a 7 colores, concretamente. Hay de todo, naturaleza, cultura, personas, animales, de todo. Y no te explico más, porque aquí la gracia es que la exposición está ya abierta, es gratuita, solo tienes que apuntarte y visitarla. Y además, si quieres sacarle el máximo provecho, una visita guiada, que ayer se pudo, en la rueda de prensa, hacer esta primera visita acompañado de Rubén, y fue todo un placer, Rubén Duro és el comissari, l'assessor científic d'aquesta exposició, és biòleg, fotògraf, realitzador de documentals de natura i ens ha acompanyat avui aquí per explicar-nos aquesta exposició a Colors del Món, la del Caixa Fòrum. Rubén, un placer, gràcies.
Igualment, un placer per a mi.
Demà, de totes maneres, seguim avançant i recordant les activitats paral·leles i les visites guiades a l'Espai Groc, ja saps, amb la Maribel Tost. Bé, jo sóc el Ricard Álvarez. 30 segons, ens plantem a la una de la tarda d'aquest dijous, primer dia de primavera, almenys el que marca el calendari. No et mires el temps. però sí, ja estem a la primavera, des de les 10 i 2 minuts, de fet. Ara seguim explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el company amic José Miguel Cruz, des de Lleida, i tornem demà a les 12:20, que serà divendres ja. Fins llavors, que acabis de passar bon dijous.